Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Bon dia, tornem a estar aquí una setmana més per fer un programa d'aquells que en diem especials. Avui tocarem temes molt, molt interessants que jo diria que arriben al que és l'essència de l'educació. I per parlar de l'essència de l'educació no hi ha res millor que convidar algú que en sap un munt. Avui ens acompanyarà en Lluís Jornet, que ha estat professor, ha estat director de centre educatiu i ara és un jubilat, suposo que actiu, no? D'aquests jubilats que avui en dia no se saben estar quiets al sofà.
Sí, bastant. La veritat és que, malgrat he deixat tot el que és el món de l'educació, però sóc representant d'un partit polític a Sant Pol, municipalista...
Amb això ja acabes de dir que ets una persona superactiva.
Sí, bueno, és a dir, aquelles tasques típiques de fer d'avi, que això és molt important, i després, bueno, altres coses per tenir presència social, sobretot.
Però ja no et dediques a l'educació.
No.
Això ja ho has deixat, això és una etapa de la vida tancada, que, a més, també ho haig de dir-ho, i amb en Lluís ens coneixem des de les èpoques glorioses dels anys 80, com aquell que diu abans d'ahir, i hem passat moltes estones junts.
Sí.
I n'hem vist d'alguns colors i amb ell també hem convertit fins i tot el que és ser director de centre. No? I clar, tots aquests anys i aquestes experiències, doncs, bueno, si vols o no, és una vida.
Sí, sí, jo vaig entrar l'any 86. El 85 vaig començar a fer col·laboracions amb l'Escola Pia, i vaig conèixer en Josep, i el 86 ja vaig entrar com a tutor de cinquè, que ja em van clavar, vaig estar ajudant aquelles èpoques on, i el que m'agrada més és que vaig trobar exalumnes per aquí al poble, o a la ciutat, si dic poble aquí s'enfaden, i realment recordem anècdotes, coses que van passar quan ells tenien 10 anys, i jo en tenia 26. Vull dir que, en aquest sentit, el temps ha marcat molt la història i totes les coses que han pogut evolucionar, i en parlarem amb en Josep ja, per el que m'ha passat, em penso que en parlarem de coses,
sí,
de com ha evolucionat l'educació.
En parlarem. I també, com és habitual, i ja sabeu que m'agrada començar el programa fent referència a una frase que tingui alguna relació directa o indirecta amb el món de l'educació. I em sembla que la frase d'avui, i no vaig fer-ho expressament, ho dic aquí, fa referència a un dels temes que avui serà el central de l'entrevista. La frase diu així: si un nen no pot aprendre de la forma com se l'ensenya, potser hauríem d'ensenyar com ell aprèn. És a dir, ens hem d'adaptar en els nois amb les seves particularitats, singularitats, característiques, o els professors hem d'ensenyar segons el que nosaltres creiem i que els alumnes s'espavilin.
Sí, sí,
tu com ho veus, això?
Sí, fixa't. Abans parlàvem dels anys 80. Teníem 46 alumnes de mitjana a la classe. El professor s'enfrontava davant d'ells i deia: què faig? I clar, tots igual. I tots havien d'aprendre. I llavors et donaves compte que hi havia un tant per cent bo que et seguia i que hi havia un tant per cent notable que et deia o no et deia res i no mirava.
Més aviat no et deia res.
I no et deia res. I després, clar, fèiem exàmens i després els resultats eren els que eren. I jo em penso que amb l'equip que vam formar ens vam donar compte de que no podia ser que només estiguéssim pendent del tots. La paraula aquesta, ensenyem per tots i ja està. Vam veure que hi havia nens diferents.
Sí, però això curiosament, això dels metodologies, he estat investigant una miqueta, no ara pel programa, sinó en general. Partim als anys 80, 70-80, més o menys.
Sí.
Es parteix encara d'un concepte bastant anterior, que era que el que calia és que els alumnes aprenguessin, en genèric, sense matisar gaire com havien d'aprendre. No? I aleshores hi era aquella idea que també es va instaurar molt a l'època franquista, en què el que era important era el professor i el que el professor ensenyava. Que després els alumnes aprenguessin més o aprenguessin menys no era el nucli essencial de la formació. I això condicionava molt les metodologies, perquè al final és aquella famosa frase que tots coneixem, no? Cada maestrillo tiene su librillo. I alguns el tenien.
Sí.
I l'ensenyaven. No?
Sí.
Escolti, aquest és el meu librillo i aquí t'espavilaràs
sí,
tu.
Sí.
Però, clar, amb aquest concepte, les metodologies no eren importants, sinó que el que era important era el que el professor feia a la classe i la manera com els alumnes s'havien d'espavilar, si podien espavilar.
Sí.
Si tenien alguna dificultat, doncs pues no tiraven endavant.
Sí.
I a la vuitena, a la nostra època, el vuitè d'EGB, doncs plegaven, s'andaven a fer la FP i que tinguessin sort.
Sí. Jo recordo en aquells temps també que tot just començaven a haver innovacions pedagògiques, gent que tenien interès, i que es parlava dels llibrets dels que tenien alguna disfunció, que tenien algun problema en el llenguatge, i individualment, o amb cursets que ens feien el CEMAP, els centres de recursos pedagògics, començàvem a dir, escolta, aquests nois es podrien treballar d'aquesta manera. I et donaven un quadernet que hi havia, intentaves. Evidentment tot pel teu compte, perquè l'escola tampoc tenia psicòleg, l'escola tampoc tenia recursos ni humans ni materials per treballar-ho. I és, jo penso que era els 80, 85, 90, va ser el principi de poder treballar, amb aquesta idea d'innovació, de canviar la metodologia d'aprenentatge. Penso que és que ens va tocar a nosaltres viure un moment clau en l'educació, passar de tots, quasi bé jo que sóc gran, l'enciclopèdia per a tots, a passar d'alguna manera a que l'alumne és el principal, és l'objectiu bàsic de l'educació. És un gran pas.
Doncs bé, ara d'això en parlarem amb l'entrevista. Fem un moment de sintonia i en seguida comencem l'entrevista. Fumec.
Prefereixo no parlar de del que hi ha ara, perquè...
Molt bé, tornem-hi. I ara amb el Lluís anem a passar l'entrevista. I a mi m'agrada preparar les entrevistes una miqueta, en aquest cas, a més, Lluís, perquè ja portes molts anys i en saps molt i coneixes molt bé el sistema educatiu. Però jo la primera pregunta que t'haig de fer és, com vas començar? M'has dit el 85?
86, sí.
Tu donaves importància, tenies consciència de que la metodologia d'aprenentatge i també la manera com ensenyaves era important o això encara no ho tenies prou clar?
Mira, allò era com una mica autònom. És a dir, vaig començar a treballar i en principi amb tota la por del món vaig veure 46 alumnes, vaig veure llibres de text, 25 llibres de text, els nanos i nosaltres anàvem carregats amb unes motxilles immenses. I la veritat és que per la meva experiència amb grups d'esplai, per haver treballat amb nanos diferents, abans d'entrar a treballar a l'Escola Pia, havia treballat a centres públics, havia treballat amb una acadèmia curiosa, una acadèmia on ajudava a nanos estrangers, a nanos amb situacions familiars molt complexes a Barcelona, i allà vaig entendre una mica aquesta idea que dèiem abans. No tots aprenen igual, ni tots podem aplicar el mateix mètode. Llavors, en el moment que em vaig incorporar a l'escola l'any 86, vaig veure que amb 46 alumnes, i repeteixo aquest número perquè és que et marca, després hem anat a 30 i ara estem a 20, però et marca molt perquè quan te'ls mires al davant dius, ostres, arribaré a tots, se m'escapen, i aquí jo penso que va ser la manera de dir, com puc arribar a certs alumnes que tenen dificultats. I jo vaig començar a aplicar atencions, ara li diem atencions individualitzades. Sí. En aquell moment era ajuda a aquell nano que veus que se't perd i com pots intentar-lo recuperar. Els bons se'n sortien sols. Ostres, quan jo tenia entrevistes amb els pares deia, no, és que ja se'n surt sol, però com és el meu fill o la meva filla?
Sí.
I si no t'havies fixat, no eres capaç de dir res, i això era molt greu per un tutor, per un professor.
Sí, però també cal matisar, i això també val a dir-ho, a vegades si hi ha algun docent jove que ens escolta, de que no és el mateix, com dius tu, treballar amb 46 o amb 50, que havia arribat a fer jo, que déu-n'hi-do, a 20 i pocs,
20 i pocs sí.
Perquè a la pública estem a 20 i pocs, i a la privada, la concertada, podem estar cap als 30.
Correcte, sí.
Però tot i això, arribar a 30 no té res a veure amb passar de 45.
Sí.
És un món diferent, bastant diferent, i per tant tant, doncs, home, ja és més complexa, no?
Sí, sí.
I poder conèixer tots els alumnes bé, tampoc suposo que era una tasca fàcil.
Sí, la veritat és que
sí, acabaves... Era fàcil?
Jo penso que sí, també era la implicació que tenies, la manera de ser, és a dir, el paper de mestre de transmissor de coneixements hi era, sí, perquè home, el propi sistema ens portava, era, i encara era així.
El sistema espanyol encara és molt de transmetre, sí. No és tant d'altres conceptes, sinó que és de transmetre coneixements, el que passa que cada vegada en transmetem sí. menys, però bueno, això és una altra història.
Sí, després hi havia aquella situació personal d'intentar conèixer el nano, de veure si tenia alguna situació problemàtica, si ell era capaç d'explicar-te coses, i els feies parlar, els hi treies suc amb els nanos, i jo me recordo que el meu director d'aquell moment, el pare Canet, un dia li vaig dir, escolta, jo no sé si arribaré a acabar el llibre, però a mi m'interessa que els meus nens em tinguin confiança. Va ser una frase que em va sortir perquè veia, no haig de córrer, haig d'entendre.
Sí, però tot això no es pot fer, segons com, eh?
I... Me la vaig jugar.
Encara hi ha el docent que ha d'acabar el programa, sigui com sigui,
sí.
I ho fa. Sí. Si els alumnes adquireixen els aprenentatges, els coneixements previstos i els objectius i totes aquestes coses, doncs és igual, l'important és que ell ha acabat el programa. I clar, a vegades la qualitat amb què s'ha acabat el programa, doncs a vegades potser millor menys, però amb més bé i amb més qualitat, que no pas més, que no pas que...
Sí, moltes vegades sortia, en aquells moments molt d'exàmens i tot això, de qui és el millor professor, el que suspèn molt i acaba el temari...
Aquest és el debat.
O el que aprova més, però perquè potser ha treballat menys, però els seus alumnes potser han arribat, o més alumnes han arribat a la finalitat, a l'objectiu bàsic. No poso en dubte la bona feina de tot el professorat. És difícil.
No, però sí que però... ara amb la perspectiva que ens donen a tots dos els anys i en tot el que hem viscut en el món educatiu, sé que estaràs d'acord amb mi en que hi ha persones que s'han dedicat a la docència que tant de bo no siguessin dedicat.
Sí,
perquè també hi ha hagut persones... que han fet mal, que estan fent mal, i esperem que en el futur no sigui així, però almenys en el passat sí que hi havia persones, almenys ho tinc claríssim, que tant de bo no haguessin dedicat mai a la docència.
Sí. Curiosament, ahir, em penso que era, venint amb el cotxe, sentia una notícia de que ha baixat el número d'abandons d'alumnes a quart d'ESO i el primer curs de FP, dels cicles formatius que diem ara.
Són notícies que mica a mica sembla que van bé, però...
Vale. Són d'aquestes coses que dius... S'ha de fer aquesta pedagogia, aquest acompanyament, aquesta situació de que un adolescent és molt complexa i si no arribes amb ell, el primer que faràs serà plantar-te.
Sí, però de totes maneres, fixa't que amb això dels docents, i a la teva època que tu vas entrar, als anys 80, que també era la meva, que també estàvem allà tots dos, doncs ningú es plantejava criticar la feina del professor.
No.
Qualsevol s'atrevia a això. Però és que avui en dia això ja ha canviat. Ja estem en un altre episodi.
Han d'excessos ara, sí.
Però en el cas meu, que per exemple he estat durant molts anys fent de professor en el màster, dels que volen fer de professors, quan he escoltat frases com aquesta, no, jo vull ser professor perquè és una feina segura, perquè cobraré a final de mes i perquè faré moltes vacances. Això és molt trist.
Sí.
Molt trist, que hi hagi docents que tinguin clar que ho són només per uns aspectes de privilegi, gairebé. No?
Jo penso que moltes vegades s'ha dit la paraula vocació.
Sí.
La paraula vocació és una persona, és una paraula... de tèrmins molt amplis. Jo que m'he mogut amb el món de la medicina i també després amb el món de l'educació, si no tens vocació no t'hi posis.
Això hauria de ser gairebé la base
o
criteri per seleccionar les persones que volen fer de docents. Això ho tinc claríssim perquè després ens trobem.
Recordo, tinc una anècdota quan estàvem amb les obres del pas de primària a secundària, i anàvem al centre cultural a fer les classes, allò que va ser una temporada caòtica, difícil, i vam contractar un professor d'anglès i alemany, un nano fantàstic, nano jove d'aquí a Calella, que s'havia dedicat al turisme, i vam contractar amb aquell noi. I em ve un dia i em diu, Lluís, no serveixo. Què dius? I els nanos t'estimen, els nanos estan amb tu... et volen ajudar. Dic, no. L'estrès que porto, jo he vist que jo havia treballat amb el món del turisme, m'agrada molt ensenyar, però no és el meu. i va plegar.
Però pues escolta'm, va plegar. Que hi hagi i algú que faci això.
És, per mi, i l'he pensat moltes vegades amb aquest noi, no recordo com es diu, i mira que em sap greu, eh? Però em va marcar, em va dir, ostres, una persona que entén què vol dir la paraula vocació. Dir, com em puc treballar, com puc treballar? Amb una feina que sembla que siguin, tots ens diuen, ostres, que poques hores i quantes vacances. Sí. I ningú veu el que hi ha al darrere. I ningú hi ha al darrere. I aquestes coses, si vas afegint elements i el tema d'avui, metodologies, és molt, com t'ho prepares, quan ho fas, quin temps.
Perquè el que la gent no sap, i això ho dic així obertament, el que la gent no sap és que moltes vegades els mestres fan el seu horari lectiu, que són les hores de classe, amb els alumnes, amb els companys, etc. Però que molta feina es fa després, que es fa a casa, els caps de setmana, els dies de vacances, preparant, corregint, buscant informacions, materials, el que sigui, no? I aquestes hores, evidentment, són a compte del professor, perquè ningú te les reconeix per res.
Sí.
I això, moltes vegades, jo m'hi havia trobat, justament amb els del màster, quan feien pràctiques, deien, escolta'm, això no m'ho pensava, oh, noi. Però si t'hi vols posar-hi en aquesta feina, doncs és això el que hi ha.
Sí.
I les hores lectives són les que són i serveixen pel que serveixen. Tota la resta, doncs les has de buscar tu. I algun, però poquets, havien deixat el màster perquè van dir, no, això a mi no m'agrada.
Sí. Bueno, no és el meu, no
és el meu. Els que feien això a més deies, bueno, doncs, xapó, molt bé, que reconeguis doncs, que per aquí no és la teva vocació. D'altres deien, bueno, jo faré el que pugui o que em doni la gana.
Malament, ja és,
malament, i que després aquests van als instituts o així i es troben el que es troben, eh? Una pregunta, vinculat amb les metodologies. Ara, avui en dia, s'ha posat, bueno, avui en dia, i fa uns quants anys, diguem, de moda, entre cometes la paraula moda, treballar amb equips, fer treballs, fer projectes, tot això en grups, etc. Aquesta és la metodologia que necessiten els alumnes per aprendre? Ara toco directe, eh?
Directe, sí.
Perquè algú segurament que m'estigui escoltant em posarà el crit al cel, estic qüestionant un element important de l'actual sistema.
Sí. Quan nosaltres vam començar i anàvem avançant, vam posar molt el treball cooperatiu, el treball de... Sobretot me'n recordo una cosa que el nom era curiós, el Divermat. Sí. Diverteix-se amb les matemàtiques. Ara alguns diran, és impossible divertir-se amb matemàtiques. Els que som de mates, evidentment, defensem que no. Però era una manera d'intentar generar que un alumne, es feien grups de quatre, de diferents, dèiem, nivells d'aprenentatge, i un ajudava l'altre. Quin ha estat el gran problema sempre del treball cooperatiu, del treball en grup, del treball per projectes? Que si un tira i els altres no volen tirar, com ho fas? Llavors, una de les crítiques que jo faria amb el treball cooperatiu, el treball de grup, itineraris d'aprenentatge, és de quina manera som capaços de motivar l'alumne perquè no sigui un simple treball en grup, que faig allò que em manen i que els altres em segueixen perquè hi ha un de bo i els altres no ho són tant. Aquest és, per mi, el gran dubte que m'ha quedat.
Bueno, aquí hi ha, si mirem una mica com està estructurat el treball amb equip, etc., sí que hi ha el plantejament, diguem, de s'ha de fer abans una feina prèvia, s'ha de fer el treball amb equip, pels alumnes, i després una feina posterior. I aquí, pels nois i noies amb els quals moltes vegades treballo, em diuen que això no existeix. Que el professor diu, heu de fer un treball sobre tal cosa, se'ls dona uns materials més o menys complets o més o menys incomplets, i a partir d'aquí feu el treball. I és això que dius tu, un que treballa i un altre que s'ho contempla, el que posa excuses, o inclús ara, actualment tinc un nano que ve a mi a fer unes classes, que es queixava l'altre dia perquè hi ha un que ho fa malament expressament, per fustiguejar el grup. Llavors dius, clar, el nano aquest diu, està emprenyadíssim, evidentment, no? Perquè tenir un company que t'està fent l'impossible perquè surti malament, doncs no agrada. Va, llavors això, com ho fas?
No, a veure, és complicat. Jo penso que s'intenta, jo no dubto que els que estan tots els centres que estan en innovació ho intenten fer, de tenir clar els objectius. El que dèiem abans, no cal córrer, no cal omplir moltes coses, fem bé les coses. Llavors, si fas un inici i expliques què vols, marques bé els objectius, ordenes el treball que has fet i on són els límits, i parlar amb el grup de quins seran els seus límits d'aquell grup.
També.
Perquè igual a vegades volem que tots arribin
allà mateix.
Allà mateix, per tant, estem tornant a l'educació.
Sí, sí, en lloc de fer individual ho fem col·lectiu i,
vale,
i ja està.
I no guanyem res.
No guanyem res.
Aleshores, potser d'aquesta manera els alumnes podrien entendre la importància de col·laborar, de compartir, etc. Jo penso que aquesta feina no és fàcil i com que tots exigim i tots exigeix i després les mates fluixegen, el català fluixeja, les natos... arriba un moment que volem fer moltes coses i no ho estructurem prou bé. Jo penso que aquest
sí.
És una de les coses a treballar.
I llavors hi ha la pregunta, ara que s'ha generalitzat, de fet, el treball per projectes, hi ha qui diu i qui ho qüestiona que s'han baixat els nivells. Creus que realment és així, que la culpa del baix nivell sí. o dels mals resultats que es treuen a les proves de competències bàsiques, sí. etc., és perquè s'han rebaixat els nivells? Amb el treball per projectes,
sí,
eh?
Sí, sí. Jo afegiria diferents coses. La mateixa tecnologia ens ha portat que hi hagi una certa facilitat a trobar aquells aprenentatges que a la nostra edat fèiem per memòria, els memorístics, que llavors eren grans llibres que te'ls havies de saber de memòria, els deixaves anar amb l'examen, llavors semblava que en sabies molt. Ara potser és un altre model i que si ho fem bé, possiblement hem d'ensenyar aquells aprenentatges bàsics que després motivim a que jo faci recerca. Si es fa bé, possiblement els alumnes poden arribar a tenir un nivell competencial bo i saber dir les coses. Parlem de motivació. Un adolescent, sobretot, que és amb el que treballava jo, segurament nanos de cinquè, quart, com em diu la meva dona, que cada vegada costa més que s'hi posin, sí. doncs algú falla. I jo penso que aquí possiblement no és que assoleixin menys continguts, jo penso que la base s'està treballant bé,
si
però mirem, sí que si falten
mirem,
hores.
Si mirem els currículums, te puc assegurar que els que tenen actualment l'any 2025 amb els que hi havia l'any 86, 87, 88, poc han variat.
És que són iguals.
I els continguts que han d'aprendre pràcticament són
sí,
els mateixos.
Sí, 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 sí.
Hi ha hagut poca variació,
sí.
excepte en temes tecnològics, que evidentment
sí,
sí que s'han introduït elements nous.
Sí, sí.
Però en català, castellà...
Pràcticament és el mateix.
En anglès, etcètera,
sí, sí, sí.
Ciències socials, història...
Sí.
Home, la història m'ha afegit alguna coseta més.
Sí, no? Clar,
perquè el
temps passa.
Però bàsicament estem allà mateix.
Sí, sí.
Clar, com és possible que hi hagi menys nivell en general, que les notes, els resultats finals,
sí.
al final d'una etapa com la secundària, sobretot, els resultats siguin més baixos?
Sí, sí. Jo no sé. Jo sí, recordo molt quan vam començar l'ESO, hi havia quatre matèries bàsiques i els crèdits variables infinits.
Sí, sí,
i feien ser... molt, ampliació, recuperació, nous... es feien pràcticament 4 hores de català o 3, es feien 4 hores de matemàtiques, es feien 3 hores d'anglès.
Anar sumant recuperacions, coses d'aquestes...
Sí,
sí, sí, sí, sí, reforços...
Sí. Si ara contem les hores que es fan, potser tampoc donem tant de temps a que aquests elements que podríem dir els aprenentatges bàsics, diem fonamentals, s'hagin perdut, no ho sé, és una reflexió, i que d'aquesta manera després costa escriure bé, costa reflexionar bé, és a dir, un comentari de text quan se'n fan ara.
El que passa, hi ha hagut una variació en la manera de redactar, inclús de l'ortografia, no? Però si recordes bé, als anys 80 no hi havia ordinadors.
No.
A l'escola Pia, si mal no recordo, hi havia al principi un ordinador que era un armari que no servia per res, i després van arribar els portàtils,
sí,
que
sí.
però no es feien servir per estudiar, es feien
servir
per coses molt bàsiques, no? A canviar la tecnologia ha entrat de ple,
sí.
molta força, i als últims anys, amb la intel·ligència artificial, doncs,
cada
hem
més,
fet un
sí,
pas
sí.
més. No? Pot haver variat, doncs, o haver, diguem, perjudicat la tecnologia a la manera d'aprendre?
Jo diria que pot ser que no hagi ajudat prou a el que ens pensàvem tots. Què vull dir? És a dir, quan van començar, i a més jo t'ho dic com a primer professor d'informàtica de l'escola Pia, que és curiós, jo no havia vist mai un ordinador i em diuen, seràs professor d'informàtica.
Oh, algú havia de fer-ho.
Havia de començar, si us en recordeu, hi havia allò de la tortuga, el sistema logo, que realment després ho he analitzat de gran, i és És a dir, cada pas que feia, cada moviment, cada dibuix, et feia pensar molt. Jo me'n recordo que em vaig dedicar a fer les figures del tangram. Tangram és una estructura matemàtica d'unes figures geomètriques que els hi pots donar forma. Jo em vaig arribar a fer 170 amb el logo. Movent la tortuga, que m'entretenia.
Els que no ho sabeu, sobretot si sou joves, era un programa, ja no diria que bàsic, sinó elemental, en què només donaves instruccions perquè el cursor a la pantalla anés fent uns dibuixos, unes figures.
Sí, avança, gira a la dreta, gira a l'esquerra, tira enrere.
I poca cosa més es feia, no es feia ni tractament de textes, ni es feia res del que tenim avui en dia.
Correcte. Això m'explico així perquè vam començar a fer pensar els nanos de que havien de dibuixar alguna cosa, havíem de fer alguna cosa.
De fet, era jo suposo que era la programació més bàsica que pot existir, però ja era programació en certa manera.
Ja era programació, sí. Sí, perquè es feia el basic, hi havia una cosa allò, però després allò es va passar a altres coses de programació ja elevada i ho vam deixar, no? Però, com a fonament, després vam arribar a que havien de buscar informació, havien de fer fulls de càlcul, textos... O sigui, va ser una progressió.
En tot cas, això era com un complement a la seva formació d'aquell moment en què la base eren els llibres, o eren els apunts, o eren
les classes magistrals,
o les classes més dinàmiques, etc. No? Sí. Però la tecnologia no entrava encara.
Estem parlant del 2000 i algo que comencem a treballar amb internet. I aquí jo penso que és el moment de que costa casar el que es fa en el llibre de el que es fa amb aquest suport tecnològic, que pot ser una base de dades que tu la consultes i que pot estar bé o pot estar regular. Llavors aquí l'evolució, clar, ara hi és tot, internet ho sap tot, jo els hi dic així, internet ho sap tot.
Moltes vegades parlem del senyor Google, és el personatge que consultes quan tens un dubte, ho sap tot, no? I ara ja ni això, perquè ara ja anem al xat.
Ara ja hi ha altres coses, hi ha la intel·ligència artificial, i el GTP...
Que ja veurem com i de quina manera podrà incidir en la manera d'aprendre, perquè hi ha molts alumnes que el fan servir, evidentment, i sense cap mena de complexa de res.
I posen tot.
No han de fer una traducció, escriu en català o en castellà, li posen al xat,
traductor i el xat,
i surt tot perfecte, més o menys, cada vegada surt més bé.
Aleshores,
clar, la pregunta és quan fa, i els hi faig, els hi dic, has après alguna cosa? Perquè l'únic que has fet ha sigut teclejar. L'única cosa que serveix és que han de fer poques faltes d'ortografia, perquè si no la intel·ligència
no
va de bòlit, no? Però fora d'això, no fan res més.
Per tant,
no aprenen.
Jo reflexionava aquests dies amb aquest element que acabes de dir de com escriure i com traduir. Llegeixes coses de xarxes socials i jo, que sóc un culer empedernidor, mirava notícies d'oficials de la web del Barça. Les traduccions són horroroses. Traducció dels traductors d'aquests informàtics.
Sí, però moltes vegades pensa que aquests traductors ja són intel·ligència artificial.
Sí. Doncs, si us ho mireu, és horrorós. És a dir, singular i plural no miren, masculí o femení no miren, és a dir, unes
però, clar, la pregunta és, perquè clar, a nivell de metodologia això és un canvi, no sé cap on te dir si és positiu o no, segurament ara com ara no ho és gaire, no? Però com ho fan els professors per controlar?
Clar, una de les coses que hem fet servir, i els hi hem dit sempre, sobretot en els nanos de batxillerat que presentaven els treballs de recerca i els hi deien sobretot, presenteu-los acuradament. I acuradament vol dir perquè hi ha unes normes d'estil, hi ha unes estructures, el tipus de paper, però sobretot els escrits que no tinguessin errades ortogràfiques i poder ser gramaticals tampoc. El bàsic és el que un nano de segon de batxillerat ha de saber. Passaves al corrector i hi havia errades, o no passaven al corrector.
Oh.
I clar, si tu vols que estigui ben escrit, te l'has de llegir, rellegir, contrallegir. I moltes vegades el corre, el faig última hora, el tinc excuses,
això,
no me l'he rellegit.
Això inclús està passant amb els diaris digitals, que n'hi ha un fotiment, que si tu vas llegint veus que hi ha proposicions que desapareixen, articles que desapareixen, hi ha frases tallades, han tallat paraules. Clar, penses que això no ha estat, diguem, repassat per ningú. Probablement és una intel·ligència artificial, un programa que ha escrit allò,
ja t'ho donarà bé,
d'unes paraules clau, i han deixat anar, però no han mirat després la cura lèxica, la cura semàntica que pot tenir un text. N'hi ha alguns que són horrorosos. Estem parlant de mitjans de comunicació en digital, no? I això es trasllada també després, ja no diem, amb els Instagrams, WhatsApps, etcètera, etcètera, dels nanos, que sembla que allà la gramàtica...
No, jo he corregit... He corregit un examen de català, una prova de català, on hi havia, amb una redacció de 150 paraules, en un nano de tercer, havien com unes 30-40 expressions d'aquestes reduïdes que fan servir els nanos del WhatsApp o d'aquestes
xarxes.
Que dic, ostres, em sembla molt bé que utilitzis, però amb un examen d'una llengua has d'escriure la paraula completa.
I això seria l'evolució.
I et deien, però si jo parlo així, ara parlem així. Que és una de les coses que surt, com parlem, com fem, i per què has d'aprendre una llengua.
Sí. I aleshores, un altre tema que està passant també ara. S'està simplificant o s'està intentant simplificar els aprenentatges fins a un nivell que l'alumne no s'hagi d'esforçar per aprendre, tu creus? Estic parlant d'aquests programes, sobretot de matemàtiques, com que surten, que fan servir unes metodologies on dona la impressió que el que no volen és que s'esforci, sinó que ho tingui tot fet, no? Uh-huh. I que, per tant, la seva aportació, diguem així, diguem, de pensament, de reflexió, sigui el mínim.
Sí.
Creus que aquest és el camí del futur?
A veure, jo, i d'aquests n'hem provat bastants, ara, els que hi ha ara, ja no sonec tant, perquè en 3 anys les coses han canviat moltíssim, i des de que vaig deixar d'exercir, doncs, ha anat canviant. Però a vegades penses que són absolutament guiats, i sé per el que em diu la meva dona amb els nanos de tercer i quart, que bueno, els fa pensar, els fa reflexionar sobre el que han de dir, però el que hem dit al principi, hi ha un element per mi fonamental i important a l'educació, que és la motivació, i si el nano no veu clar per què serveix, no l'aplicarà. Llavors, aquests programes tan estereotipats, tan marcats, si jo no veig clar per què serveix, no m'hi poso. I aquest és el que em fa por a mi, que això no ajudi a tirar endavant el que una ciència com la matemàtica, quan és complexa, si no dones totes les pautes perquè s'entenguin bé, continuarà sent encara més complexa. I home, aquests programes poden tendir.
Les matemàtiques a nivell de primària més o menys se'n van sortint, tot i que, per exemple, les taules de multiplicar, hi ha alguns centres que consideren que no és necessari que se'ls aprengui i no els saben.
Sí, s'han revirat moltíssim.
Simplement els donen el paper amb les taules perquè el puguin consultar i per tant... I aleshores l'altra pregunta és aquesta, què fem amb la memòria? Metodologies actuals, la memòria no
existeix.
Però és necessari, en canvi, o no? Tu què en penses? Hem de preservar alguns coneixements memorístics o no?
És un opinió personal, en aquest sentit, i ho dic perquè jo he sigut una persona que m'ha donat molta memòria. Sempre he tingut i m'he mogut amb molta memòria. I, clar, m'ha servit a la meva vida tenir coses... aprendre dades de naixement, aprendre números de telèfons, ara evidentment és un absurd, perquè ja ho tens, ho portes tot amb els mòbils, els ordinadors, i aquelles que eren d'aquest tipus no cal. Però moltes vegades la memòria jo penso que et porta a que tens un coneixement bàsic, i aquest coneixement bàsic el situes en el temps, i pots entendre el que està passant, el que ha vingut o el que hauràs de fer. I en aquest sentit sí que penso que la memòria, i sobretot, per exemple, m'imagino quan algun professor de socials em deia i ara hem de treballar el fus cronològic per entendre què ha passat. I miraves unes dades amb una ratlla i dius, a veure... I després entens que han passat coses i que l'anàlisi... Però has de saber identificar en quin moment estava passant.
Ara, jo ara fa poc, com a anècdota, vaig preguntar als nois i nois que estic treballant qui eren determinats personatges, des del fins al Franco, etcètera, no?
Ningú. No.
Res, és un desert no absolut, interessa. No? Perquè algú em deia, bueno, però això ja fa molts anys, per tant, de què serveix? Sí. Bueno, de serveix. Podem discutir per què serveix a nivell pràctic, però sí que hi ha una cosa que se'n diu cultura.
Vale.
I si més que fos per això, ja serveix. Sí, sí. No?
Jo penso que aquesta cultura bàsica, la cultura que se li supone a tot sí, el món. Aquest ha desaparegut.
Ens estem americanitzant.
Sí.
Ens estem semblant sí, no cada dia més als sí. americans. Sí, ja que sí, no interessa, sí. no s'aprèn.
No s'aprèn, es deixa, s'abandona.
Només es focalitza en aquests sí. coneixements que realment sí, són sí, útils, sí. pràctics i ja
sí, sí, sí.
A nivell de geografia està passant. Sí, sí, hi ha molts sí, nois i noies de 5è, 6è, primer, segon de secundària, sí. que si fas preguntes d'on estan determinats països no en tenen
no
es poden localitzar de cap manera. Però ja no de l'estranger, sinó de Catalunya sí. mateix. Si preguntes on està segons quina ciutat, bueno, Mataró pot estar al Ripollès gairebé.
Sí, sí. sí.
És que en tenen amples, no? Sí, I aquí sí. és la capital del Maresme, doncs el Maresme. Sí. I ja està, no?
Sí. Què diràs? Per la nostra manera d'educació això era important ara en els dies? No ho sé, o ho buscaran. Ara és curiós
sí,
perquè
si
estàs
no
en
saben,
una...
Si no saben buscar, tampoc
ho trobaran. I no sabeu res.
I aquesta és una altra de les coses que metodològicament sí. potser els centres haurien de pensar-hi. Sí. És a dir, vale, no els hi diem i els hi fem buscar, però ensenyem-los-hi a buscar.
Sí, sí, sí. sí
perquè
sí.
si no els ensenyem a buscar, no ho trobaran.
No. Llavors no tindran èxit i abandonaran.
O al revés, no? Com passa amb algun que fa algun treball i té un munt d'informació, molta informació, i no sap triar quina és la que li convé o la que li interessa pel que ell ha de fer.
Sí.
Llavors, clar, ensenyem-los això. Si no els ensenyem això, després no els demanis resultats.
Correcte, sí, sí. sí, sí
entre
sí,
el poc i el molt, doncs, si no ho sabem...
Sí, sí, sí. Jo me'n recordo que vaig començar a fer un treball amb els nanos que es deia tècniques d'estudi.
Sí, però això
després,
ja
aquí
van... història. Això.
Estem parlant de l'any 87-88. Imagina't ja. que vam fer un curset que ens van ensenyar les tècniques d'estudi.
Sí, sí.
El resum, el subratllat, l'esquema, després vam afegir el mapa conceptual. Doncs, clar, allò et situava en el món. I llegies un text i havies de fer un... No escriure-ho tot, me'n recordo anècdotes d'aquelles que llavors quan els llibres eren de propietat i no eren, que s'ho passaven, un nano que estava estudiant i jo li estava intentant ensenyar a subratllar, llavors utilitzaven, es començava a utilitzar aquells colors grocs,
els marcadors que en dèiem també.
I en comptes de subratllar les frases, em subratllava d'horitzontal i en vertical. I li vaig preguntar, què has après? Ah, no sé, quan que has dit que subratlli, dic, doncs no.
Sí, sí. Pues o, no. o algú que ho subratllava tot.
I... Tots, clar, no serveix de res.
No tenia cap problema.
És a dir,
important,
no el treball de... Et dona una informació, t'he marcat les bases d'aquesta informació i ara tu extreu d'aquestes bases el que pot ser interessant per al teu treball. O sigui, si et parlo de l'edat medieval, doncs només vull que em facis aquest aspecte i aquest aspecte.
I això no s'està fent gaire.
Jo crec que això falla.
Es fa, perquè sí que hi ha centres que vaig a dir-ho que ho fan i hi ha professors que més ho treballen molt bé, però també hi ha una mancança globalitzada d'aquestes metodologies d'ensenyar com es pot treballar per després aprofitar els aprenentatges. Bé, ja anem acabant l'entrevista i, bueno... La qüestió és, metodològicament, cap a on veus que tira el futur? Aquesta és la pregunta del milió, gairebé, no?
Ho acabes de dir abans. Semblem la societat americana. Uh-huh. I et faig un model d'una noia que m'estava fent primer de batxillerat, quan els parèntesis que vaig fer, que vaig anar a ajudar a la direcció a Lloret, i una noia em va dir, me'n vaig estudiar el primer de batxillerat a
Estats Units.
A Estats Units. Uh-huh. I va tornar i em diu, torno aquí. A part de que els continguts eren, bueno, matemàtiques, estudiaven les equacions de segon grau a primer de batxillerat. I us com és que ja això no els importa. El que els importava era treballar en grup. I el professor ens ha marcat les pautes del treball en grup.
Mm-hmm.
Ens ha dit a on vol que arribem, què vol que reflexionem i com prenem decisions junts. Si això ho traslladem a la majoria d'empreses actuals, és el que passa, treballar en equip, presencials o telemàtiques, i al final és acabar prenent una decisió comuna per al bé d'aquí, de la pròpia empresa, en aquest cas, si parlem d'educació, per al bé del propi, dels alumnes. Per tant, jo veig que les metodologies a treballar pot anar per aquí, per aquest treball en grup, no sé quin, però sí que tenim clars els objectius que hem de marcar i quines són les acotacions que els hi hem de fer. Jo penso que no hem de deixar de banda la cultura general, hi ha coses que s'han de saber,
sí, home.
Però també s'ha de ser tenir clar cap a on van. No ho sé si m'equivoco, però jo penso que és una de les maneres de que ells puguin tenir objectius concrets. Barrejar, me'n vaig sí. a un centre i aprenc d'una manera, me'n vaig a un altre centre i aprenen d'una altra, el nano queda confós.
I això és una pràctica molt habitual molt marcada amb els centres. Jo conec els d'aquí la comarca i t'asseguro que cada centre
té la seva manera de treballar. Sí.
I les seves exigències i tot.
Però és una experiència que em va dir aquella noia i que no és perquè sigui un model màgic, no és un sistema, és un sistema que jo penso bo a la universitat, en els estudis bàsics i de batxillerat tenia moltes llacunes, però tenien molt clar l'objectiu i els ensenyaven als seus alumnes on volien anar i tots, estiguessis a l'estat que fos. I aquest, com passa, que, i no ens hem posat amb el Departament d'Ensenyament i Educació, depèn de qui mana.
No ho fem, això, perquè...
Però...
Avui si dia s'ha de vigilar molt, perquè, escolta...
Si un dia se n'assabenten que el Departament d'Educació el formen els mestres i les mestres que treballen i són els que en saben, potser podrem millorar molt.
Segurament sí, perquè hi han hagut, i suposo que hi ha tècnics al Departament d'Educació que potser no han trepitjat mai una aula.
Aquí està.
I les idees s'aguanten molt bé en el paper.
Sí, però la realitat el que val és el trepitjar cada
exacte.
Dia l'aula i el que
aula...
trobes.
Lluís, moltes gràcies per aquesta entrevista, per tot el que ens has explicat, que esperem també a tot el públic que serveixi una miqueta per veure com es feien les coses fa uns anys, com s'estan fent ara i cap a on poden anar en el futur, que evidentment no tenim la bola màgica,
no.
Però que ens ajuda.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta
i
oportunitat.
I no et dic que no ens veiem en el futur.
Ok, sí, no, igual ens fan tornar a treballar, eh? Pas que anem. Encantat de col·laborar.
Molt bé. I nosaltres doncs anem enfocant ja la part final del programa i avui tenim notícies i tenim... Dijous passat s'ha celebrat a l'Escola Pia de Calella, sobretot perquè fa molts anys que ho fan i és una de les activitats puntuals que realment té molt de seguiment, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP. També hi ha altres centres, evidentment, de Calella ho han fet, però a l'Escola Pia hi ha com una tradició, i en Lluís potser se'n recorda també de la seva època, ja es feia el DENIP, i realment és una jornada força interessant, sobretot per conscienciar els nois i les noies de què és la no violència i del què significa que viure en una societat on la pau és l'element normal. Cosa no gens fàcil en un món en el qual doncs, les guerres, o com diuen alguns, les missions especials, no sé què, però que no volen dir, és un eufemisme per no dir guerra, doncs fa que la pau en molts llocs no hi sigui present a la vida de molts nens i nenes i això realment doncs, afecta també tots els seus processos de creixement i d'aprenentatge. Per tant, esperem que hagi anat molt bé aquesta celebració del DENIP als centres i que els nois i noies hagin pogut rebre també aquesta informació. També anunciar que aquest mes de febrer comencen les jornades a portes obertes en els diferents centres. Lluís, jornades interessants aquestes,
Sí.
Suposo que també ho recordes,
Portava molta feina i aquí sí que...
No és una cosa de 5 minuts, precisament.
Sí, s'agraïa molt la col·laboració dels mestres i les mestres, perquè era complexa.
Doncs bé, dit les jornades de portes obertes que tindrem a la Minerva, es faran el dia 14 de febrer, amb un lema que posa «Som aquí, vine». A veure si enganxa. El FAR també ho farà el dia 14 de febrer amb un lema, en aquest cas, que diu «Coneix l'escola en funcionament». Això és interessant, perquè moltes vegades els pares i les mares això no ho veuen.
Correcte.
I per tant, veure l'escola en funcionament pot anar molt bé. El Bisbe Sivilla, que té secundàries, batxillerats i cicles, ho fa en dies diferents. El 19 de febrer serà per les famílies i el 24 de febrer es faran visites guiades específicament per conèixer les instal·lacions. I el 7 d'abril faran portes obertes pels batxillerats i el 18 de maig per cicles formatius. El Bisbe Sivilla té una miqueta de tot. A la Pia tindrem el 16 de febrer per infantil i primària i el 23 de febrer per secundària i batxillerat. I finalment, en el Freta, la jornada serà el 22 de febrer a infantil i primària, el 5 d'abril a batxillerat i el 10 de maig als cicles formatius. Si voleu rebre tota la informació, podeu consultar a l'Oficina Municipal d'Escolarització, que es troba, a més, ubicada aquí a la mateixa fàbrica Llobet, per rebre tota la informació, els horaris, etc. I, si no, a les mateixes webs del centre, segur que tindreu també la informació necessària. Dit això, també el Departament d'Educació ja ha anunciat quan seran les preinscripcions escolars. Sí. Aquest és un tema que tots els directors sempre ens preocupava.
Sí, marcada amb tots els retoladors possibles i aguts per haver.
I posàvem dient a veure com anirà. No? Pues bé, les jornades de preinscripció aquest any seran entre el 12 i el 26 de març. 12 i 26 de març. I atenció, perquè ja sabem que les coses s'han de fer ben fetes. Eh?
Tant, sí,
el qui no presenti la preinscripció dintre d'aquests dies tindrà molts problemes per poder trobar el centre que ell vol.
Si no repetir-les, ordenar les escoles...
I s'ha de fer ben feta, a més.
Si una sola...
Una errada pot anul·lar tot el inscripció, la preinscripció, vaja, i per tant, del 12 al 26 de març, cada centre educatiu i ara anirà anunciant per les diferents etapes com s'ha de fer i els documents que s'han de presentar, doncs ho heu d'anar preguntant al mateix centre. Passem a l'agenda d'activitats, també en tenim unes quantes. Continuarà el taller de bons hàbits alimentaris i trastorns d'alimentació, que ho fan des del CAP de Calella, ho faran sobretot adreçat a primària.
Molt bé.
Que és quan s'ha d'aprendre.
Molt interessant i és quan
s'ha d'aprendre. Sí. Després també hi haurà taller sobre trastorns de comportament alimentari i també en relació a l'autoestima, que és un problema que també no afecta a tothom però sí que hi ha nois i noies, atenció, que no és un tema només de les noies, sinó que també afecta els nois. Doncs això ho farà també durant el mes de febrer a càrrec de la Fundació FITA. Hi haurà també un taller d'educació sexual i afectiva adreçats a alumnes de segon i tercera secundària per les infermeres del CAP de Calella. Això també es farà aquest febrer. I també tindrem el taller sobre autoestima a càrrec d'aquesta Fundació FITA, adreçat a alumnes de tercer de secundària, perquè també s'ha detectat des de fa anys doncs, que moltes vegades alguns problemes són problemes d'autoestima i per tant de treballar-ho i que els nois i noies sàpiguen com han d'actuar ells mateixos quan detecten que tenen una situació. I bé, i avui, dia 1 de febrer, en la Can Saleta, a l'auditori de Josep Maria Terri Cabres, s'està fent precisament una presentació d'una cosa molt interessant, que són els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat, de la Pia, del Bisbe Sivilla i del Freta. Avui, precisament, doncs, aquests alumnes que han tret bons resultats o millors notes, o que el seu treball realment és força interessant, doncs estan fent una presentació en públic. Uh-huh. Realment és una bona idea aquesta de que aquests treballs, que moltes vegades quedarien només a l'entorn del propi centre, també hi hagi la possibilitat de que ho puguin explicar-ho a les famílies, a persones que no estan vinculades al món de l'educació o als seus propis companys. Sí. S'està fent des de les 10 del matí i esperem doncs, que la jornada vagi transcorregent amb tot el que preveien, que era que hi hagués molta assistència i que, per tant, doncs, es donin a conèixer.
Molt bé, i tots recordem també, no sé si encara es fan, però hi havia els Premis Cirit de la Generalitat de Catalunya. Es fan,
Sí, encara es fan.
On es guardonava els millors premis de Catalunya, sí. I aquí a Calella, dels diferents centres, havíem tingut alumnes que els havien assolit i amb molts bons treballs.
En relació a això, precisament, la nostra idea com a programa és poder convidar alguns d'aquests nois i noies en algun dels programes que vindran el mes de febrer o el mes de març perquè ens expliquin precisament el seu treball de recerca i també podem donar una mica de difusió. Jo crec que és bo que tots aquests elements de treball, d'investigació, de recerca, que mostren també les ganes dels nois i noies d'aprendre, doncs es pugui fer una difusió el més pública possible. També dir-vos dintre de l'agenda una cosa més divertida, més lúdica, que és que el 28 de febrer es farà el Carnestoltes. Això educativament és una manera una mica diferent d'enfocar com les persones aprenem, però que el component lúdic és el que mana i el que manarà segurament. El 28 de febrer molts centres, els de primària sobretot, infantil i primària, fan les seves rues que agraden moltíssim. Doncs el dia 28 ens les mirarem. I acabo ja amb el 3 al 10 de febrer, concretament, per tant, estem parlant de la setmana que ve, hi haurà les inscripcions als cursos del Centre de Formació Permanent. Hi haurà cursos de català per persones nouvingudes, hi haurà uns cursos molt interessants que són com funcionen els telèfons mòbils per majors de 65 anys. Avui en dia, més que telèfons, ja no hauríem de dir telèfons. Són gairebé ordinadors portàtils. No? Doncs bé, es faran cursos perquè si hi ha alguna persona major de 65 que no s'acaba d'en sortir i vol saber més coses, doncs hi haurà aquests cursos. Repeteixo, es fan al Centre de Formació Permanent Francesc Grau i Viader, ubicat aquí a la fàbrica Llobet. També hi haurà iniciació a la informàtica, que això ja és un típic, i després bueno, tots aquells cursos de formació en llengua catalana que ja sabem que ofereixen. I arribem al final i com també és habitual, potser en Lluís tu no ho saps, però a mi sí que m'agrada molt que al final del programa sempre hi hagi una cançó en català. Jo ho sento molt, aquí també es fa país i també m'agrada doncs, això, no? Anar recordant cançons d'avui, de fa 20 anys, 30 anys, 50 anys, i no baixo més perquè ja...
No, fantàstic,
ja,
eh?
Ja entra una miqueta, no?
Els que tenim una certa edat, sí, som fills de la nova cançó.
Sí, som fills de l'any 60 i 70 i tot això.
Per tant, el tenim bastant marcat.
Doncs mira, avui hi ha una cançó d'en Joan Manel Serrat que es diu Pare, que segurament molts ja la coneixeu.
I
res més, ens veiem d'aquí 15 dies amb el nou programa de Calella Educa. Que us vagi bé a tots, fins a la propera.
Bon dia, adeu.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Oh,